senyors passatgers, embarquin per la porta IBEI 3. Ignition.
Molt bona nit, benvinguts en el nostre avió. Aquest és el darrer vol a Formentera. Avui tenim un convidat molt especial, conegut abans com l'Eulogio. És un dibuixant de còmics, de fet és un youtuber que ho va deixar per dibuixar còmics. En realitat es diu Isaac Sánchez i presenta nou còmic, El Don. Després de la secció Cine de mitjanit farem una mica de necrofília i ens ocuparem de les sèries mortes aquest 2020, és a dir, que ja no tindran cap temporada més. Us podem avançar que a Netflix són uns autèntics killers. I tancarem el programa amb la nostra secció Otaku, Otaku Nights, i amb la secció de videojocs Ready Player 3.
Avui és Freaky Friday.
Freaky Show.
Àlex Berlanga,
Vicentú,
bona nit, com estàs?
Bé.
Molt content, perquè veig que parlarem de Spider-Man. Spider-Man. Que ja saps que són superfan. Molt bé, com tots vosaltres, espero. Anem a fer la repassada de les notícies friquis de la setmana molt ràpidament, que no tenim molt de temps.
Doncs sí, abans d'això, parlem primer lloc de Warner Bros., que estrenarà totes les seves pel·lícules de 2021 a la HBO Max i als cinemes. Fa unes setmanes, Warner Bros. Anunciava que Wonder Woman 1984 arribaria tant a les sales de cinema com a la plataforma de streaming HBO Max. I semblava que anava a ser un cas aïllat en principi, però ara tenim aquesta nova notícia. Durant el proper any, totes les estrenes de la productora arribarien tant al cinema com al mateix lloc a l'HBO Max.
El mateix dia.
Sí. Uh-huh. Entre aquestes pel·lícules trobem, per exemple, la quarta entrega de Matrix, la nova adaptació de Dune, les Esquadró Suicida de James Gunn i la versió cinematogràfica de In the Heights, la seqüela de Space Jam. I bé, més altres pel·lícules que poden que també ompliran les sales de cinema.
I déu-n'hi-do, eh?
Sí. HBO Max està només ara mateix als Estats Units, però ja s'ha anunciat que arribarà a Espanya aquest 2021, encara que no hi ha una data concreta.
Veurem què passarà al final, si això afectarà les sales de cine o afectarà a l'audiència d'aquesta plataforma.
Farà una miqueta de mal a la sala, ja ho veuràs.
Veurem.
Bé, més notícies. L'actor Oscar Isaac podria ser Solid Snake a la nova adaptació de Metal Gear Solid. Fa uns mesos arribaven notícies que Sony Pictures es trobava preparant la pel·lícula basada en la saga de videojocs Metal Gear Solid. Ara, a través del portal Deadline, coneixem que l'actor que va aparèixer a les pel·lícules de Star Wars i a la propera de Dune, Oscar Isaac, serà l'encarregat d'interpretar a Solid Snake en aquestes adaptacions. Encara no es coneix una data per a l'inici del rodatge, però tenint en compte l'agenda que ha de tenir l'actor, no poden esperar molt aviat i sobretot amb el retard que hi ha de rodatges oferts per la pandèmia. Ja veurem què passa.
Molt bé. Veurem la darrera nota, que aquesta sí que és sobre Spider-Man.
Aquesta, sí. El portal Collider afirma que Spider-Man 3 portarà els tres anteriors actors que van fer del personatge. Pel que sembla, des de Sony i Marvel estan tancant els contractes per a poder portar-nos de tornada a tots els actors que han interpretat a Spider-Man. Això és perquè, encara que al principi va començar amb un somni dels aficionats, sembla que sí que voldrien explorar aquest Spider-Verse en aquesta tercera part. Des del portal Collider confirmen que és així i que només serà qüestió de temps de veure-ho, confirmant també altres actors, la tornada, per exemple, de Kirsten Kirsten Dunst fent de MJ, Alfred Molina com el Doctor Octopus, i tenim el rumor també de l'actor Charlie Cox, que podria aparèixer fent de Daredevil, que el varen veure a la sèrie de Netflix. Això sí, encara falta gairebé un any perquè ens arribi aquesta pel·lícula.
Esperarem pacientment aquí en el darrer vol a Formentera, avui en versió friki, com cada nit de divendres. En un instant tenim amb naltros en el dibuixant Isaac Sánchez, l'Eulogio quan era youtuber, per presentar-nos la seva darrera obra, El Don.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Bé, com us dèiem, de vegades els youtubers decideixen rectificar la seva vida i dedicar-se a coses de profit, com és dibuixar i escriure còmics.
Doncs així és, Vicent, tornem a parlar...
Coses que realment la gent es pot fer rica, de veritat.
Sí, i sobretot aquí a Espanya. Tornem a parlar de còmics, com bé dius, i amb un dels llançaments més esperats d'aquest 2020 per part de l'editorial mallorquina Dolmen. Parlem de El Don, la nova obra d'Isaac Sánchez, que torna després del seu èxit amb la trilogia de Taxus, amb una història de gent amb superpoders que no sempre són herois o villans. I és per això que avui ens acompanya des de l'altre costat del fil telefònic el seu autor, Isaac Sánchez. Molt bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Bona nit, què tal?
Com esteu per allà?
Bé, estan bé. Aquí a Eivissa bé, a Mallorca amb coronavirus, i bueno, tots igual més o menys, però no, estan bé. Tu què tal?
Molt bé, m'ha agradat això que heu dit de rectificar. Un youtuber pot rectificar i deixar de fer el compte una estona i dedicar-se a coses de profit. Està molt bé.
Exactament. Després et recordarem el teu fosc, obscur passat. Dir-t'ho un instant.
Perquè, clar, Isaac, molta gent et va conèixer com a l'Eulogio fa uns anys amb els teus primers vídeos a YouTube, també com a presentador de televisió, recordem a Fiesta Suprema, però cal dir que abans de tot això ja havies publicat el teu primer còmic, El Regreso de l'Hombre Pez, però explica'ns com et vas iniciar dins del món del còmic.
Bé, jo des de ben petit que volia fer còmics, era el que sempre havia volgut, el que sempre havia dedicat els meus esforços, I sí, vaig publicar El Retorno de l'Hombre Pez amb Glenat, que de fet va rebre un premi al Saló del Còmic, el Premi Josep Coll, que era per artistes que estaven començant, i la meva, bueno, la meva il·lusió era seguir per aquest camí. El que passa és que em vaig creuar just a l'any següent de treure el còmic, em vaig creuar amb el món d'internet del YouTube i vaig aprofitar una mica l'embranzida. Però sí, jo des de ben petit, des de ben jove, participava a concursos, no només, el mateix va ser potser la publicació més sonada perquè va ser a nivell estatal, però estava realment molt encarrilat al món del còmic.
Sí, si em permets, Isaac, anem a recordar un dels pilars fonamentals d'internet a Espanya, que has creat tu mateix quan eres l'Eulogio. M'ho referim naturalment a sa Chorri Manguera.
A todo buen hijo de vecino le gusta regar por doquier, pero el mecanismo de una manguera es rematadamente complejo e impredecible. Las mangueras comunes se enredan, se revuelven, se rebelan, te golpean y eyaculan en tu cara sin amor.
Me llamo Facundo Tannhauser y desearía regar las hermosas tierras yermas de este mundo, pero no sé usar una manguera, porque con mi sueldo de funambulista a media jornada no puedo permitirme una carrera de ingeniería.
¡Regar es un derecho constitucional!
Mi matrimonio se fue al garete porque mi marido no sabía regar el jardín para plantar amapolas, así que olían fuerte los cadáveres que había enterrado y pues lo trincó la pasma un jueves.
Sí, era fins a... Només volíem arribar fins als cadàvers, que és moment culminant de YouTube a Espanya.
Bé,
sí. Tens alguna cosa que declarar?
No reconec aquesta persona de què em parleu. No sé de què esteu parlant. No. Em fa molta gràcia escoltar aquesta veu que forço en aquests vídeos de comercial superagressiu, superimbècil, no? Cualquiera tiene derecho a... Estàs com molt exagerat. Realment el que fèiem aquestes cosetes era enriure'm una mica d'això, de la publicitat agressiva que ens tracta com tontos, i m'ho passava molt bé fent-ho, la veritat.
No, no, si està molt bé, està molt bé.
Però, com dius, des d'un principi tu volies ficar-te això en el món del còmic, en aquesta primera aparició amb El regreso de l'hombre pez, però va ser amb Taxus, la teva segona obra, que es va publicar en 3 volums, quan vas agafar, vas agafar un joc a la primera línia dels dibuixants nacionals, una obra que podríem dir que fa una mica de referència precisament també amb El regreso de l'hombre pez, perquè tornes a parlar de la cultura cantàbra i la seva mitologia.
Sí, és que quan vaig fer el còmic de l'home peix, sí que és veritat que vaig descobrir que teníem aquí monstres i llegendes molt interessants i molt bèsties, algunes d'elles, i personatges que tenien realment molt potencial per fer una història de fantasia, que m'agrada molt dibuixar aquest tipus de mogudes que tenen a veure amb altres mons, amb fades, amb tot aquest tipus de bestiari. I clar, sempre quan volem fer una història de fantasia recorrim a la mitologia nòrdica, a la mitologia grega, però dic, i si recorrim a la mitologia càntabra, que no és coneguda i té moltíssimes coses per treure-hi. I vaig tirar per aquí.
Us queda l'atenció, perquè què passa? A Badalona sou tots experts en mitologia càntabra.
No, a Badalona som experts en moltes coses, però en mitologia càntabra precisament no. No. Som experts en coses... Bueno, Badalona, ciutat més perillosa d'Espanya, no sé si va ser l'any 2016, en això sí que som experts. Però no, la mitologia va ser perquè jo donava classe de pintura i tenia una alumna que era càntabra,
sí.
I era una senyora que normalment pintava paisatges o gerros o bodegons, i un dia em va dir, vull pintar un ojàncano. I dic, què és un ojàncano?
Un ojàncano.
I em va portar un llibre, un ojàncano, i em va portar un llibre de monstres càntabres, i l'ojàncano és una espècie de monstre càntabre que és fantàstic, que és terrible, i vaig començar a fer-li una mirada més profunda al llibre, i allà va ser on em vaig enamorar de la mitologia càntabra.
Ostres, que curiós.
Però explica'ns, perquè parlem d'aquest nou còmic del Don, sobre què tracta aquesta nova història?
Bé, mira, fa poc a una ressenya em van dir que era la Patrulla X i el Corcón, i em va fer molta gràcia. Una mica sí que és això, perquè al final, bé, deixem de banda el tema de que hi ha una pandèmia al còmic, però que no té res a veure en que hagi sortit aquest any, perquè el vaig començar molt abans de que passés el que està passant. Hi ha una pandèmia de superpoders que al final és una excusa perquè qualsevol pugui tenir poders, superpoders en qualsevol moment, de sobte, no? I la vaig ubicar al Corcón, perquè jo vivia al Corcón i volia parlar una mica del tipus de gent amb la que compartia la vida, i gent senzilla de barri, gent obrera, i gent que a lo millor si li cau un superpoder li fa més guitza que bondat. I d'això va la història.
Parlem d'aquest còmic, El Don, un còmic que també és molt entretingut i que, hem llegit que la història sí que ja portaves temps al cap, però que has fet les 200 pàgines que té aquest volum en aquest any, en aquest 2020.
Sí, però com sempre dic, el més difícil és fer els dibuixos bàsics, la paginació, diferenciar les seqüències, tot el treball previ. És, jo crec, almenys en el meu cas, no sé, altres dibuixants, és el més difícil, el tenir-ho tot ben apamat i ben compartimentat perquè, clar, són moltes pàgines i no pots anar improvisant-les. Però sí que és veritat que al gener vaig començar a passar-ho a net. Vaig començar a fer pàgina a pàgina ben neteta, ben polida, amb amb la tinta, el color i tot. I ha sigut molt treball, però és que m'agrada tant que no m'importa la quantitat d'hores que passi el dia fent això, perquè, com et deia abans, és el que he volgut fer sempre i se'm passa el dia volant. M'aixecava ben d'hora, em posava a fer el còmic i quan em volia anar ja era de nit i ja tenia que pensar en què faria el dia següent, en la següent pàgina.
Aquest còmic, a més, es divideix en 4 parts, amb petits interludis al principi de cada capítol, i en ells has comptat també amb diverses col·laboracions d'altres artistes. Com va sorgir aquesta idea?
Va ser pensant, clar, quan passa una cosa com una epidèmia, i més una epidèmia tan boja com és la que succeeix en aquest còmic, que és una epidèmia que et dona superpoders, vaig pensar, i mira que em vaig avançar als temps, vaig pensar que tothom tindria teories de per què està passant, perquè no se sap per què està passant. Aleshores, se'm va acudir fer com un podcast, com un programa de ràdio, en el que convidats parlaven de per què estava passant això. I tenir tres perspectives, una més científica, una més religiosa i una que fos més conspiranoica, més boja. I clar, com que eren tres punts de vista sobre una mateixa història, vaig pensar que seria molt interessant que gràficament també tinguessin diferents estils. I per això vaig contactar amb les artistes, no només perquè dues d'aquestes històries fossin visualment diferents, perquè són diferents punts de vista, sinó també la història intermitja, la de religió, la va escriure Mérida Miranda, que és l'escriptora més clàssica, diguem, més literatura, perquè aquest incís sí que volia una mica més d'un estil d'escriptura que no és el meu, que és més formal, diguem. I clar, vaig intentar això, que fossin diferents punts de vista perquè realment tingués la sensació de que estàs veient diferents persones parlant del mateix tema.
A més, hi ha que dir que la gent que et segueix a les xarxes socials i a Twitch han vist gairebé tot el procés de creació d'aquest còmic. Bé, com va ser la resposta dels teus seguidors des del primer minut?
La veritat és que estic molt agraït de com... No puc dir una altra cosa, que estic molt agraït de com m'acompanyen sempre que estic en algun projecte nou, de com em donen força moltes vegades, perquè, clar, com que gairebé cada nit estic fent un directe, estic parlant amb la gent que em segueix, jo sóc transparent i de vegades no puc més, porto moltes hores seguides fent això, el que estic fent és una merda, de vegades tens moments de dubte,
clar.
I t'acompanyen molt bé, i fins i tot em van ajudar ja fa molt, molt temps en els primers dissenys, jo els anava ensenyant, mira, aquest personatge tenia per aquí i per allà, i em donaven el seu punt de vista. M'agrada molt veure com se sent una idea o un personatge, com reacciona algú al parlar-li d'això. I sí que de vegades pot ser una mica abrumador, perquè són moltes opinions, però al final m'agrada més. Si tinc que escollir, m'agrada més tenir moltes opinions que tenir poques. I a mi, personalment, m'ajuda moltíssim.
I ja per acabar, Isaac, bé, no farem cap spoiler, però el còmic finalitza amb un cliffhanger. La pregunta obligada, haurà segona part?
Un cliffhanger és un final abrupte que deixa secció en suspens.
Sí, haurà segona part o continuació del Don?
Mira, aquest cliffhanger... Puc fer dues coses?
És una paraula que hauria d'haver utilitzat Chiquito de la Calzada en els seus números, òbviament, i que com encara no estava de moda, ell no, el pobre, no la va poder tenir. Perdona.
A Gromenauer, a Cliffhanger, no?
Exactament.
És, no puedo. Doncs, tinc dues opcions i ja veuré quina escullo. Una és que t'ho imaginis tu, que aquesta m'agrada molt. Que el lector s'imagini. Perquè, clar, dic quatre cosetes que tu pots interpretar de moltes maneres. Bé, jo sé per on van, però també entenc que el lector pot interpretar diferents coses. I puc deixar-ho així, que tu t'ho imaginis, i que realment la història, l'important, per mi l'important de la història, és la que hem viscut amb els protagonistes, el que simbolitzen, o també, clar, és que no puc dir que no tinc idees de per on tirava això, i que també podria explicar aquesta història. M'ho pensaré. M'ho pensaré.
És a dir, que no tenies prevista una segona part.
Diguem que sé el que passaria, però ara mateix no crec que sigui el moment de fer-la.
Doncs ja només ens queda tornar a recomanar El Don, el nou còmic d'Isaac Sánchez, publicat per l'editorial mallorquina Dolmen. Un bon regal de Nadal, per cert. Isaac, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest darrer vol a Formentera i IB3 en ràdio, i esperem properes notícies de la teva feina com a dibuixant de còmics.
Moltíssimes gràcies per convidar-me. Un plaer.
Un plaer, Isaac. Una abraçada.
Ciao.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
cada dia quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Avui que no és dimecres...
És un dilluns estrany. Inicia una setmana curta.
De fet, és un dimecres.
No, no és dimecres, no. Sí, és dimecres.
I s'han hagut d'aïllar preventivament. Vols i un caso...
Males notícies per al voleibol.
Què passa, com un?
Perquè s'ha suspès el derbi balear de la Superliga masculina de volei masculí.
No podes fer així.
La Picolíssima.
Les coses clares.
A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és actualitat.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Cine de mitjanit.
A refotre. Bé, ja tenia ganes de dir-ho.
Està bé. Està
Àlex
bé.
Berlanga, com estàs?
Bé, bé, molt bé. Bé. Parla de cinema, de sèries de televisió i de cosetes que...
Anem a parlar avui de cadàvers exquisits a la nostra secció de cine i televisió. Anem a parlar de sèries que segurament hauria estat bé que tinguessin una segona o una tercera, una nova oportunitat, una nova temporada, però que els senyors d'aquestes grans distribuïdores, Netflix, HBO i tot això, han decidit que prou s'ha acabat i anem a veure els cadàvers exquisits que ha deixat el món de la televisió, de les plataformes, durant aquest any 2020. No sé si n'hi ha alguna, Àlex Berlanga, que te faci especial pena. Alguna n'hi ha,
doncs,
no?
Sí, sí, hi ha tres d'aquestes que em fan molta pena. Sí.
No? Bé, en fi, què li farem? Sobretot en els actors que hi sortien els hi fan molta pena. El nostre primer cadàver exquisit d'aquest any 2020 és una víctima de Netflix, en veureu unes quantes avui, i és ni més ni menys que Cristal Oscuro.
Dit, toda zra corre peligro. El oscurecimiento corrompe todo lo que toca.
¿Qué es el oscurecimiento?
Observa.
El que m'agrada d'aquest tràiler és que ja t'ha explicat l'argument i jo no l'he d'explicar, de manera que una feina menys. Sí, senyores i senyors, Netflix ha decidit que no perdona. Cristal Oscuro, la era de la resistència, la sèrie de televisió recuperant els personatges i el rotllo de Jim Henson dels anys 80, no segueix endavant. Era una sèrie que tenia com a títol original The Dark Crystal Age of Resistance, amb direcció de Jeffrey Addis, com a creador també, i Will Matthews. Seguint, com dèiem, bé, la feina que va fer Jim Henson en els anys 80, que és una feina d'animació i de titellaire absolutament artesanal i fantàstica. Netflix ha decidit que la cosa acabava amb aquesta sèrie de 10 episodis, encara que la crítica l'ha posat molt bé. Per exemple, de Fuera de Series mos deien que és fantasia des de su inicio, la belleza de los planos, la emoción que consigue el guión y el enigma del que unta cada uno de los horizontes y escenarios y criaturas suman una receta perfecta. I bé, a Netflix la recepta no li ha paregut tan perfecta, no, i ha dit que prou s'ha acabat.
Bé, aquesta és la primera víctima de Netflix, que aquest any han hagut moltes. Altra sèrie d'aquest 2020 que també ha estat cancel·lada després de la seva primera i única temporada, que va ser ambientada aquí a l'illa d'Eivissa, però que es va gravar aquesta sèrie a Mallorca. Parlem de White Lines.
Just give me an hour, guys. I can get you the drugs and the money. Fucking hell.
Hem de dir que com a eivissencs lamentam la suspensió de Cristal Oscuro, com a eivissencs i friquis, però com a eivissencs no lamentam la suspensió d'una sèrie tan dolenta com era White Lines.
Mira, sèrie feta pels creadors de La Casa de Papel i The Crown. Què podia sortir malament?
Tot.
Tot. tot. White Lines és un drama que se centra en la desaparició d'un important DJ original de Manchester a Eivissa.
Perquè, clar, Eivissa no pot desaparèixer un guàrdia civil, desapareix un DJ.
Un DJ, sí, el cos del... Aquí diu del músic, però no, no. El cos d'aquesta persona apareix a l'illa després de 20 anys desaparegut. Davant d'aquest succés, la seva germana torna al lloc per tractar d'esbrinar què va succeir. La seva cerca la condueix a l'emocionant món de la música dance, yachts de luxe i un conjunt de mentides i descobriments. Tot això l'obliga a enfrontar-se al seu costat més fosc, en una ciutat on la gent viu al límit. Sempre a tope. La sèrie va portar molta polèmica, com diem, especialment per no haver-se gravat aquí a Eivissa, sent bé...
No, la sèrie va portar molta polèmica, no perquè no s'ha gravat, crec que més a Mallorca que no a Eivissa, però a Eivissa no s'ha gravat pràcticament res, però la polèmica ve de lo dolenta que és.
També.
Molt bé, més propostes cancel·lades. Estan parlant de Altered Carbon, que se'n va després de la seva segona temporada.
Tu cuerpo no te representa. Lo cambias como una serpiente cambia su piel. Transferimos la conciencia humana de un cuerpo a otro para vivir la vida eterna.
I sí, torna a ser Netflix el que decideix acabar amb aquesta interessant proposta de ciència-ficció. Si bé no és una, no sé, una sèrie absolutament genial, s'ha de dir que pas d'aficionats a la ciència-ficció segur que l'hauran gaudit. La segona temporada d'Altered Carbon ha seguit centrant-se a Takeshi Kovacs, en aquest cas interpretat per Anthony Mackie, que és el darrer supervivent d'un grup de soldats d'èlit interestel·lars, i bé, que té com a missió donar, trobar l'amor de la seva vida. En aquesta proposta de ciència-ficció, com dèiem, que era una de les apostes fortes, a més de Netflix, a priori amb un notable públic, ha decidit que no continuava, i bé, s'ha de dir que la crítica sempre ha estat un poc dividida. Hi ha gent que ha estat defensora de sa sèrie i altres que l'han considerat un poquet ridícula.
Bé, mira, a mi em va agradar aquesta sèrie, que com dius té dues temporades, i també es va fer una pel·lícula d'animació que també era molt, molt curiosa, molt interessant, però...
És un bon pressupòsit que al final no ha arribat a bon terme.
No. Bé, hem començat molt fort amb Netflix.
Netflix, la veritat és que s'ha de dir que són autèntics psicòpates de
Netflix,
de l'audiència.
És que
vull dir
Netflix
que no...
produeix molt, però, clar, han de tenir resposta positiva, especialment en
però
els subscriptors.
No donen una segona oportunitat. És a dir, si la cosa va una mica malament, no acaba de convèncer, veuen que la tercera temporada o la segona, sa que sigui, pot no respondre a les seves expectatives... Fora,
sí.
S'ha acabat.
Sí. Bé, com diem, deixem ja de banda Netflix i la següent sèrie... Mira, vam parlar d'ella fa poc per la seva estrena i ara per la seva cancel·lació. A la plataforma HBO, amb només una temporada, s'ha cancel·lat El Visitante.
Come on, Jimmy, wait for your pitch, pal! That's a single, man. Come and see me.
Set una visita curta.
Sí. A més, si al principi parlàvem de Netflix, ara parlarem molt de la família King. Bé, adaptació de la novel·la de Stephen King amb Ben Mendelsohn com a protagonista. I bé, aquesta sèrie, al parc de la ciutat de Flint City, apareix el cadàver d'un nen, un nen d'11 anys, amb evidents signes d'haver sofert una violació. Una vegada obert el cas, tant els testimonis oculars com les empremtes dactilars apunten al fet de que bé, que el responsable del crim és Terry Maitland, un dels ciutadans més cèlebres d'aquest joc. A pesar de ser el principal sospitós, aquest home té una coartada, la recerca dels fets van revelant a mesura que avança unes respostes molt esborrenadores, tant que no van convèncer al públic i especialment als seus productors.
En qualsevol cas, la novel·la està bé, eh? La novel·la està molt bé. I seguim, com tu deies molt bé, amb sa família King, perquè anava a parlar d'una producció que parteix d'una història d'esfí de Stephen King, que per dissimular es va posar com a nom literari Joe Hill. Estan parlant de Nosferatu.
I dreamt there was a man. He's involved in something.
Daniel!
Something bad.
Why'd you marry me? You clearly think I'm a moron.
Chris, I think you're on the wrong.
I can't stand being under this roof with you.
Una jove, Victoria Vic McQueen, descobreix que té el poder d'obrir portals que l'ajuden a trobar els seus objectes perduts. Una cosa bastant convenient. Has perdut ses claus, obris un portal. Quin és el problema? Bé, aquesta lota, així com va indagant més en aquest món ocult, descobreix que hi ha una sèrie d'aventures que també van passant per aquests portals que ella obri, alguns que són bons, altres que són que estan corromputs per poder, i va construint una història així bastant escabrosa, que no us dirà més el final. La crítica va dir de Nosferatu, de la sèrie de televisió, que, per exemple, Megan Navarro, de Bloody Disgusting, una revista especialitzada, va dir que hi ha un immenso nivell de talento involucrado en la creació d'esta sèrie. Però, per exemple, Daniel Feinberg, de The Hollywood Reporter, va dir que és un avorrimiento espantoso. De manera que al final s'ha distribuït distribuïdora AMC, que no sé què ho estava fent aquí a Espanya.
Sí, això és una producció de la cadena AMC als Estats Units, i aquí crec que va arribar de la mà de Fox o de la mateixa AMC, que també té la seva plataforma.
Va decidir simplement cancel·lar-la, tot i que la novel·la està molt bé.
Dues temporades, jo vaig veure la primera, a mi sí que em va agradar, no em va semblar un avorrimiento espantoso, bueno, que diuen, però bé, mala sort per Nosferatu. I tornem al trecop amb Stephen King i el...
Ja per acabar.
Sí, ja per acabar, i amb el seu univers, perquè es cancela després de dues temporades a la plataforma de Hulu la sèrie Castle Rock.
Young man, who are you? What's your name?
Sèrie de terror psicològic ambientada en l'univers de Stephen King. Castle Rock combina la seva mitologia i la narració d'alguns dels personatges més cèlebres de les novel·les de King, que transcorre en una àrea d'uns quants quilòmetres quadrats del famós poble de Maine. Bé, les dues temporades han tingut personatges i, com diem, històries diferents, però estaven relacionades entre elles d'alguna manera. Molt bona aquesta sèrie, però bé, que com diem, no ha tingut molta sort.
Una proposta molt interessant, que jo m'estranya que no hagi tingut èxit. Si partim de l'èxit que ha tingut una peli tan fluixa, a més com a set hit, sobretot la segona part, amb estironda, amb s'estirada de Stephen King, és estrany que no hagi tingut una mica més de sort aquest Castle Rock.
Jo només he vist la primera temporada i em va agradar moltíssim, perquè bé, té això tot, no estava ambientada en cap llibre, però sí en personatges, en situacions.
I té tot l'univers de Stephen King.
I la gent que li agrada a Stephen King, bé,
ho gaudeixes.
Ho gaudeix molt.
Molt bé, Ido, fins aquí la nostra repassada de cadàvers exquisits. Anem a parlar ara, no sé si de coses més vives, perquè arribes a la nostra secció Retrofly, de manera que tampoc no tant.
Darrer vol a Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
Vinga, tralla, home, en aquesta hora de la nit. Anem amb un aniversari relacionat amb el còmic. Avui compleix anys un dels dibuixants més emblemàtics del panorama alternatiu nord-americà. Aquest divendres 11 de desembre fa 63 anys Peter Baggi. Qui és aquest home, o Baggi? Una de les seues obres més cèlebres és Hate, Odi, que segueix les aventures de Buddy Bradley en el Seattle dels anys 90, en plena expansió de la música grunge, Nirvana i tot allò, ja sabeu. Tant va ser l'èxit d'aquest còmic que va inspirar a moltes bandes a fer cançons com aquesta que estem escoltant del grup Social Disorder. La cançó es diu The Reject i realment fa honor en el nom del grup Social Disorder.
IB3 Ràdio. Darrer vol a Formentera.
Vicenç Tur. Ràdio.
Arriba la jornada més esperada de la segona divisió B. Doble derbi entre els equips de les Illes. Diumenge, a les 12 del matí, Atlètic Balears, Poblense. A les 4 de l'hora baixa, Penya Esportiva, Uda Eivissa. I a la mateixa hora, partit de la Lliga Reto Iberdrola, Espanyol, Collerense. Primer partit de les del Coll d'en Rabassa en nou entrenador. Sintonitza IB3 Ràdio i viu la màgia del futbol.
IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Otaku Naito!
Som ja a la tercera part d'aquest Darrer Vol a Formentera. Benvinguts a la nostra secció Otaku, també dita Otaku Nacho. Maitane Paez.
Molt bona nit.
Bona nit. Amb quin nivell d'otaku estem avui?
Avui
estem...
Avui hem portat... Ja era hora.
Molt
ja
bé.
Ja era hora, ja tocava.
Pares que teniu infants que pareixen berruguets... No, pares que teniu fills adolescents, els vostres fills... Hi ha unes altes possibilitats que els agradi això que sentireu ara mateix. Això és el supergrup coreà per excel·lència, no?
El grup...
BTS.
BTS. BTS, o com es diuen en coreà, Bangtan Sorianang. Està allà memoritzat. És el grup per excel·lència que tothom coneix. T'agradi o no, perquè és que està sonat en tendes de ropa com Bershka, Zara, tot això. S'han tornat molt mediàtics fora de Corea, que és lo important. Bueno, està compost per 7 nois. Bueno, et diré pseudònims, perquè si me poso aquí a dir els noms tardarem una miqueta més.
Sí.
Bueno, es diuen Son Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, ara més conegut com RM,
sí.
Jimin, V i Jungkook.
Molt bé.
Pertanyen a l'empresa Big Hit Entertainment, que pràcticament tenen aquest grup i altre que han tret després, perquè estaven a punt d'anar-se a la quiebra.
L'empresa aquesta que és una discogràfica?
Sí, sí, bueno, empresa, sí, són empreses. Les discogràfiques allà, com en tenen el model, són empreses.
Com sa Samsung.
Sí, exacte. Estava a punt d'anar-se a la quiebra, però gràcies al gran èxit de BTS, pues, ha pogut sortir endavant i té un altre grup. I, bueno, sobretot tenen àlbums conceptuals amb influències d'obres literàries, vale, i psicològiques. Jo crec que és això que han tingut tant d'èxit i han sigut convidats dues vegades a parlar a les Nacions Unides.
Mm. Jo, si m'ho permets... Anàvem a fer una evolució per fer un dibuix de... perquè és un grup que té 4 o 5 anys.
Sí, va debutar en 2013.
Sí, idò, res, anàvem a fer un exemple de com ha evolucionat el grup, perquè el que feien al principi no es pareix en res a el que fan ara.
No.
Anem a sentir-los el que feien al principi amb una cançó que es diu War of Hormones. Això perfectament ho sentirien podrien firmar els Beastie Boys, grup que els adolescents que escolten BTS no coneixen en absolut.
Totalment. Sí, van tenir uns inicis molt de hip-hop, però ja heu vist que toquen tot el que volen. O sigui, són bastant metamorfòsics,
sí,
per dir-ho així d'alguna manera.
Són flexibles.
Sí. I toquen tot el que... Normalment són ells el que solen compondre la majoria de les cançons.
Sí.
O sigui, que per això fan... I com tenen tant d'èxit, els hi deixen fer el que vulguin.
I la meva pregunta és, fins a quin punt això no és el típic grup, diguem, que ha muntat una discogràfica per tenir èxit i amb set al·lots guapos...
Bueno... L'inici era aquest. El que passa que jo crec que ells tenen molta personalitat i sobretot és això, el que volen és arribar als adolescents i als nois i fer-los entendre que ser com ets està bé. Per això els van convidar a les Nacions Unides, per amb el seu, un dels seus conceptes era Love Myself,
sí,
que era això, el d'autoacceptar-te a tu mateix. No tens que seguir el que te posen ses... I jo crec que allà, a més a Corea, és una cosa molt important, que sí que tenen unes direccions molt marcades.
A Corea del Sud.
Sí, sí, encara que no estan com del nord, sí que és veritat que tenen unes pautes que has de seguir si no estàs mal vist. Això, per exemple, es veu en que molts artistes o gent que surten a la televisió no poden tenir tatuatges. No els hi deixen per la mala imatge que pot donar i tal. Però, bueno, per exemple, BTS, un dels seus integrants, té bastant de tatuatges a la mà. És en plan... S'han marcat la diferència per això.
I si em permets així fer una mica d'advocat del diable, què té això de Corea, en el fons?
Què té això de Corea?
Sí, perquè jo en la meva ignorància no el distingeix d'un grup de pop contemporani britànic o...
Veritat o no?
O bueno, americà.
Bueno, jo crec que ells, sobretot, no és que volen sigui... No volen ser coreans, en plan de dir...
Volen ser mundials.
Sí, sí, volen ser... I per això tenen moltes influències. De fet, pugen moltes covers que fan de cançons que els agraden en anglès o coses així, i encara que no tenen ni idea, la majoria. El líder, que és el Ram Monster, sí que sap anglès. Mm. És molt curiós, va aprendre perquè li agrada molt la sèrie de Friends, a la seva mare i a ell, i li posava i va aprendre anglès. Llavors això, i de fet, la penúltima cançó que van treure, que és Dynamite, la van fer en anglès perquè en el temps que corren ara mateix volia que arribés a la majoria de gent possible i fer un crit de socors, de dir estem tots igual. I aquesta nova que es diu Life Goes On és el mateix, és com tot ha canviat però la vida continua.
I això s'ha reprès, això és el seu èxit ara mateix, ja s'ha reprès després de tot el tema del coronavirus.
Sí, 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 s'ha reprès i és més, Corea, bueno, hi ha la llei de que tots tenen que fer servici militar, sí o sí, i, bueno, excepte si ets campió olímpic o coses així, però els artistes havien d'anar sí o sí, i justament ara és el moment que li toca als més grans, que és en Jin, però, clar, no volien parar aquesta ola mediàtica perquè han estat... els Billboard són el grup que ha aconseguit omple l'estadio Wembley Arena.
Sí.
Però
l'han fet anar a fer família o no?
No, perquè ara han aprovat una llei que si són artistes que fan un treball d'expondre Corea al món de fora i ho fan bé, no la part malament, sinó la part bona i tal...
O sigui,
poden retrasar l'edat fins als 30. Perquè tenen que anar...
M'estàs dient que els han fet una llei especial a ells.
Bueno, no especialment a ells, però sí que els han inclòs els idols en aquesta llei per ells. Igualment, si estan pensant en treure's sa obligació de fer sa mili per ells, perquè no tinguin que anar al servici militar.
Bé, no opinaré sobre el tema. Molt bé, fins aquí no tenim més temps per a la secció Otaku Nights. Monanam, arribarem a la Ready Player 3, la secció de videojocs, amb aquest nou èxit de BTS. Presenta'l tu mateixa.
Van tan sori andant. Life goes on.
Darrer vol a Formentera, de 12 a 1 de la matinada, a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Molt bé, abandoneu els vostres joysticks durant un moment i escolteu en els mestres del videojoc que tenim aquí en aquest estudi de Sant Rafel de Forca.
Mestres pagans, però.
Mestres pagans. Com era? Bastardos paganos.
Bastardos paganos.
Bastardos paganos. Sí. Molt bé, és igual, és una referència. Mireu
Meta-referència.
Mireu programes endarrere i ho entendreu.
Sí, són els verdaderos fans.
Exacte. Pareces Madonna, tio.
¿Por el micro o por los pechos que me he puesto?
¿Pots dir Like a Virgin?
Like a virgin. Na, na,
na, na. Ja no me'n saben més.
Estàs molt patable.
Canto quasi igual, eh?
Sergi Torres, molt bé, anem a patar-la amb els videojocs. All anem right. A parlar, per començar, de persones, però no de persones humanes. Dispara, Sergi, anem amb les notícies d'aquesta setmana.
Efectivament, anem a parlar d'un joc molt anime, estètic anime, no hentai, anime,
sí.
Que és Persona 5 Strikers. No sé si recordeu que va sortir fa com a 2 anys, és Persona 5, que va ser un joc molt laurejat, molt estimat pel públic i per la crítica, que és un joc de rol japonès d'una saga molt longeva que té moltes entregues, i ara pues, va sortir a finals d'aquest any a Japó, per les plataformes Play 4, Switch i PC en Steam, i acaben de confirmar que ens arribarà el proper 23 de febrer de 2021 a Occident. Bàsicament, és l'adaptació d'aquest gènere que acabem de comentar, del lloc de rol japonès, a una altra vegada en el Musou, que últimament pareix que no paren de sortir baix de les pedres. Musou, que són aquells jocs en què tu encarnes a un personatge i lluites contra un exèrcit. En aquest cas, amb la temàtica de persona.
Però que tu ets mega poderós i els altres són massilles del Power Rangers, sí. O sigui, no valen per res.
Que és en plan, et tires un pet i moren 10. Però és literal, és així.
Sí. Com el Dynasty Warriors, no? És el més famós així.
Sí, aquests jocs el que solen tenir de bo és que tenen moltíssim de contingut i un poc de fanservice respecte a la saga que encarnen.
I espectacularitat.
Sí, però després la jugabilitat, en lo personal, no m'acaba d'enamorar.
A mi em pareix molt avorrit. El meu germà és molt fan, però jo és molt avorrit.
És un poc repetitiu.
Sí, bueno,
és un poc repetitiu.
Sobretot que no tens dificultat, no és prendre botons i passar el rato.
És que coneguem com conec un poc en el teu germà i del que és fan, pues, no em sorprèn
no
que també.
No et sorprèn en absolut, no?
Bé, deixem els temes personals fora d'aquí.
Ja, t'espero fora.
Anem a parlar, això era Persona, alguna cosa més a dir? Que és una saga, és una mega saga que du no sé quants anys.
Du bastants d'anys i és una saga molt potent a Japó i des de que van sortir els 4, que va ser com va començar a pigar fort a Occident.
A Japó i que aquí també...
Sí, el 5 està considerat segurament el millor joc de rol, tant japonès com occidental, d'aquesta generació, de la Play 4, Xbox One i la Wii U difunta.
Molt bé, idò, anem ara amb un videojoc encara més famós que és Persona. Això és l'excusa d'en Sergi Torres per posar aquesta música.
Una meravella.
Efectivament. Una meravella. O sigui, jo realment, encara que la notícia no sigui molt grossa, que és el cas, jo m'encanta ficar la música de Halo.
Sí.
Anava a fer una broma de que es tractava la música de Farm Simulator 2020, però
sí, no.
Me l'he guardat per la pròxima ocasió.
Sí, no la facis.
Pues, efectivament, estan parlant de Halo Infinite, la nova entrega de la arxiconeguda saga Halo, una de les més estimades pel públic i per la crítica dels videojocs, que ens han confirmat que a finals de l'any que ve, a la tardor de 2021, pues tindrem la nova entrega que sortirà per Xbox Series X i Series S.
És a dir, que falta un any.
Falta un any. No sé si recordeu, però va haver bastanta polèmica quan es va anunciar aquest joc, perquè els gràfics, a pesar de ser passar una consola de nova generació i, de més, sense que suposa que és la més potent, la nova Xbox, pues es veien pues, en plan Nintendo 64. No tan malament, però sí que hi havia molts de memes amb alguns personatges, alguns moderats, que sí que apareixien d'una o dues generacions
perquè
passades.
Perquè no era un remake, era un remaster, no?
No, és un nou, és un joc nou.
Ah, vale.
Per això mateix, que anuncis un joc nou i que els gràfics pareguin de fa dues generacions, no, sense bromes, apareixien de Play 3, i clar, això va generar una polèmica increïble. Després vos ensenyaré memes, si voleu. I res, volia parlar un poc de Snow Halo, perquè, jolín, tenim ganes.
Sí. Molt bé. Pensava que parlaries dels premis.
Des premis.
Ho deixem per la setmana que ve. Últimament,
els Game Awards, l'únic que sabem d'última hora és que és guanyador per lo que és públic, perquè també es feien votacions a la pàgina web, Asset és joc de samurais de Play 4.
Ghost of Tsushima.
Efectivament.
Ghost of Tsushima, best game ever. Sí.
Però bé, anem a parlar, després analitzarem la pròxima setmana el tema dels Game Awards, anem a parlar de, bé, de novetats, de videojocs que ja et pots comprar amb en Pablo Morganté.
Vinga, doncs pues comencem amb un...
O sigui, no amb ell, te'ls pots comprar tu, no fa falta que vagis amb ell a comprar-los.
No, en Pablo... jo t'he d'acompanyar.
És a dir...
A veure, si en Pablo Morganté t'acompanya, només pots comprar jocs de vista isomètrica.
I gratuïts. I gratuïts.
I preu reduït, has d'esperar 2 anys.
Bueno, i quan deien comprar és un eufemisme, robar o piratejar.
Sí, exacte.
Molt bé, Pablo Morganti, després d'aquesta descripció de la teva vida econòmica, seguim
endavant.
T'espero
fora, Sergi, o sigui, avui...
I també diguem que són pràctiques que no suportam, que no estàvem d'acord amb elles. En Pablo, sí.
Jo amb el meu sueldo d'IB3 pues només puc fer això. Bueno. Comencem amb un joc espanyol, ¿vale? Que es diu Call of the Sea.
Pero espanyol. Pero español de verdad.
Si estaba Pascal ahí haciendo píxeles.
La noche los cristales rotos avui aquí.
Sí.
Venga, va, tira.
Oh, Harry. What have you done? I've traveled so very far to find you.
Espanyol. Sí, es castellà que tenen de Valladolid.
Clar, és que és...
Però pur.
És estàndard de Salamanca, sí.
Oh, Harry Potter.
Clar, és que el joc és espanyol, però evidentment... és que no he trobat el tràiler en espanyol. Imagina't, vull dir.
Reneguen. Són catalans o alguna cosa.
No, perquè el que ven són coses en anglès, tio.
Perdoneu, però aquest videojoc no està aprovat per la directiva de Vox.
No, i de per la RAE tampoc.
No.
Per la RAE tampoc. Però bueno, jo què sé,
estava... En què es diferencien? No.
En què no pots votar la RAE.
Efectivament.
És pitjor. Bueno, és una aventura narrativa en primera persona de producció espanyola, però clar, és com el Blasphemous. El Blasphemous era un joc
brutal,
espanyol boníssim,
yes.
Però la traducció espanyola no va sortir fins 6 mesos després.
Clar.
Perquè no hi ha... O sigui, perquè no... La producció és massa cara.
Perquè
a vegades.
És el tema de la llengua vehicular.
Heu de comprar, estimats oients, més videojocs.
Sí, exacte. I no piratejar tant com fan alguns.
Pablo! Com es fa a Espanya.
Ambientat aquesta aventura en els anys 30, ¿vale? De l'estudi espanyol Out of the Blue. Serem Nora, amb H final. Nora. Una dona que es llença a la recerca del seu marit desaparegut, que era O Harry, what the fuck. Arribarem a una illa misteriosa, així com molt... Sí, es deia Harry, i sense nom, i on haurem d'explorar i resoldre tota mena de puzzles per trobar pistes del parador desconegut del nostre amat mentre descobrim una civilització desconeguda fins a la data. Molt coneguda, molt ambientada en els anys 30 i l'exploració.
Out of the Blue.
Out of the Blue, que vol dir sortit del res, del no-res.
Molt bé.
I bé, bueno, pues podem continuar amb un joc no espanyol, si voleu.
Vinga, endavant.
No sé jo si vull, eh?
Bueno, aquest és un joc que es diu Monster Sanctuary i és una fusió de Metroidvania, del gènere Metroidvania, amb Pokémon, així, a grans trets, ¿vale? Haurem de domar i entrenar...
Aquest se'l compra, en Sergi.
Sí, el de Pokémon li ha guanyat, jo crec.
Realment, sí.
I a més, veig que està per Switch.
Sí, clar, vull dir, ja està, ho tens tot, tio.
És l'única plataforma que tinc.
Així que bé, és com així, com de 2D, vale, pixel art, però i avancem per un mapa així amb molts de rutes alternatives, molts de perills, és un món enorme, interconnectat, però amb la diferència que en comptes de tenir un làtigo com a Castlevania i màgies, pues tenim monstres tipus Pokémon i fem combats així, pues cada Pokémon té unes habilitats, no són Pokémon, no es diuen Pokémons, però es diuen no Pokémons, vale? O sigui...
Això no és nou, perquè hi havia un joc molt similar, no me'n recordo el nom, fa uns anys.
Imagino que no, perquè la fórmula Pokémon ha estat rebentadíssima.
Però la fórmula és bona. O sigui, tot el que sigui Metroidvania és bo, si està ben fet, clar.
Si està ben fet, clar.
I el tema d'així de mira, col·leccionables i invocacions, per exemple, avui alguns Castlevanias que ho feien a SDS, però no igual.
Ah, bueno, però aquest és com molt centrat això, no? I bé, pues això, i també tenim molt de multijugador per jugar amb altres friquis i posar a prova els nostres combos favorits i bé... Sentir-nos bé en la nostra vida, ¿vale? Que això és des que es tracta les coses. Vale, i acabem amb un joc, pues, un dels més esperats dels últims anys, ¿vale? Que es diu Cyberpunk 2077.
¿Cómo amo esta ciudad? Ciudad de oportunidades infinitas. ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale!
Es una ciudad cualquiera, pero muy grande.
Podem reconèixer aquí a Keanu Reeves, la seva versió llatina.
És el que anava a dir, que mos has portat el trailer en llatí, però no, realment, sí, després sabeu, era castellana.
O sigui, no, era en llatí, era en llatí. Hòstia. Sí, perquè Cyberpunk és un joc suec, així que... té sentit que un joc espanyol no estigui en castellà, però aquest sí. Bé, és un joc de jocs més esperats dels últims anys, que i també surt Keanu Reeves com a personatge digitalitzat, per això dic el de Keanu Reeves, ¿vale? I sens dubte el més esperat d'aquest 2020, o sigui, sense cap mena de dubte. Perquè a més aquest any és meravellós per a tothom i ningú es pot evadir de cap manera. I es tracta d'un RPG basat en el joc de rol Cyberpunk 2020, mira quina casualitat. De la mà dels, que és un joc de rol de taula, de daus, de llapisos i de rol. I de
un joc de rol normal i corrent.
Té molt d'acné i aquestes coses, ¿vale?
Yes.
I de la mà dels polacs CD Projekt Red, que són pares de la saga de Witcher, que també ha tingut, sobretot el 3, molts de premis i és un dels millors jocs de rol, bla, 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 bla.
Són uns grans desenvolupadors, aquests.
Exacte, i a part molt ètics i molt bé, no? I serem,
això segur.
I serem UV o V o no sé com seria, un mercenari més en la mega urbe de Night City, on les corporacions i la falta de principis pues, són els reis de la ciutat. I ens espera pues, un món distòpic totalment immersiu que ens farà oblidar el rellotge una mica com des de març fins ara, no?
Sí. Aquesta gent som molt bons fent jocs,
sí,
però es prenen el seu temps. O sigui, el tema del nom de Cyberpunk 2077, o sigui, es feien conyes de que al final el joc sortiria a 2077.
Sí. Crec que ha estat 8 anys en desenvolupament.
Es va anunciar a 2012.
L'important ja és que no fos 2078. Es va anunciar el 2012.
El 2012, sí. I a més ho va anunciar amb fecha de es sortirà quan estigui llest. O sigui, no van donar fetge perquè sabien que s'anava a anar a la merda. Vale? I la veritat és que el joc ha sortit, o sigui, té una ambició brutal, molt bo, i té moltíssims de bugs i fallos, però segueix sent molt bo. Encara, a pesar dels fallos i dels glitches i dels bugs, és un gran lloc.
Com és que té bugs?
Tots els jocs grans, quan surten ara, tots, absolutament tots,
si tu tens aquesta ambició de fer un món tan gros, amb tanta interacció, amb tantes possibilitats, és inevitable que hi hagi alguna interacció que no puguis controlar i que se li... Vale? Com per exemple ha passat a Skyrim o ha passat a molts
tots els jocs grans, perquè són tantes coses, tantes línies de codi i tantes coses que entren en conflicte, perquè no pots pensar en un món virtual com un món real,
que alguna fiques un 2 on era un 3,
és que potser canviar el color d'un personatge pot afectar la gravetat d'un altre objecte perquè no és un món real, saps? És una cosa...
Però i encara hi així, hi havia ni fallos i tal, el joc val moltíssim la pena, o sigui, és un gran joc, molt recomanable el joc d'aquest Nadal.
Idò, Cyberpunk 2077, el joc d'aquest Nadal. Hauríeu de preparar, ara que venen Papà Noel i els Reis, una edició especial
dels millors jocs d'aquest any.
Sí, o dels millors regals d'aquest any.
Jo inclús que faria els millors jocs de generació, ja que
perquè
acaba
els pares i ses mares necessiten, i els Papà Noels també necessiten orientació.
Sí, clar, perquè ells són més d'incienso i mirra, no?
Clar. Yes. Dels videojocs ja els hi ve un poc.
Jo et dic, o sigui, jo faria una llista dels millors jocs de la generació, però te puc fer spoiler, te puc dir quins són. O sigui, Farm Simulator 2020, 2019, 2018...
I no et deixis Autòpsia...
Autòpsia Simulator.
Autòpsia Simulator, per favor.
És tapat.
Efectivament. Moltes gràcies, Pablo. Moltes gràcies, Sergi.
Un plaer.
Tregat promo, cabrones!
Va a ser peligroso.
No te preocupes, amor.
Hem estat per aquí aquesta nit de divendres en Pablo Morganti, Maitane Páez, en Sergi Torres, en Àlex Berlanga i en Vicent Tur. Tots nosaltres us deim molt bona nit, molt bon cap de setmana i us recordem que dilluns a partir de les 12 hi tornarem a ser.